parla Maria Lara. L'exmembre de la mesa del Parlament, Anna Simó, s'ha mostrat satisfeta amb l'anul·lació del judici contra la mesa, que el Suprem ha ordenat repetir perquè membres del tribunal s'havien posicionat públicament. Simó va recusar fins a 3 vegades 2 dels jutges perquè considerava que no eren imparcials. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en la presentació del nou model d'abordatge de les violències sexuals, ha dit que no s'han de revisar les penes dels casos de la llei del sí és sí i que els jutges que ho fan tenen una mirada esbiaixada. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Segons la consellera Tània Verge, el Tribunal Suprem diu que les penes no s'han de revisar quan estan dins la mateixa forquilla i acusa els jutges que rebaixen penes d'actuar sense perspectiva de gènere. La consellera diu que a Catalunya no s'ha rebaixat cap pena del sí és sí.
De moment no tenim identificat cap cas. Evidentment no és descartable que pugui ocórrer i estarem pendents també conjuntament amb el Departament de Justícia, però en qualsevol cas, com dèiem, aquestes revisions no haurien de tenir lloc aquí al Poder Judicial, o en aquest cas els jutges i jutgesses estan fent una interpretació sense perspectiva de gènere del conjunt de supòsits i d'agreujants que té prevista la mateixa llei orgànica.
La consellera troba correcta la proposta feta avui per la ministra d'Economia d'impossibilitar la rebaixa de penes a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat.
I Sant Cugat es presenta com a candidata per acollir la seu de la futura Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, un organisme de nova creació. La candidatura compta amb l'aval de la Generalitat. Cugat Media, Albert Soler.
Una vegada presentada i acceptada la candidatura santcugatenca, ara una comissió consultiva presidida per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborarà un dictamen per tal que el Consell de Ministres acordi la ubicació d'aquest organisme entre totes les candidatures presentades, un total de 15. Escoltem el tinent d'alcaldia, Pere Soler.
Volem agrair que l'Estat obri aquestes candidatures, que no sempre vagin cap a les capitals, no? Madrid o Barcelona, en aquest cas, i creiem que hi ha hagut altres candidatures que són força interessants, però nosaltres creiem que tenim força possibilitats de que això pugui esdevenir Sant Cugat.
El procés per escollir la nova seu va començar el 13 de setembre i es preveu que en un termini màxim de 6 mesos, al març de 2023, pugui estar resolt.
I Pimec Comerç Tarragona denuncia l'ofegament del teixit comercial de la ciutat a causa del preu de l'electricitat. Les botigues tarragonines demanen ajudes a l'administració pública per subsistir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El petit i mitjà comerç de Tarragona reclama mesures urgents per afrontar l'impacte del preu de l'energia sobre els seus negocis. El mes passat van ser els forners i pastissers els que van secundar una aturada simbòlica per denunciar la situació. La queixa és ara generalitzada a tots els establiments de la ciutat, bars, restaurants i botigues. Pimec Comerç Tarragona alerta que molts comerços no poden pagar els proveïdors i això fa que es trenqui la cadena de pagament. El president de Pimec Comerç Tarragona, Florenci Nieto, ha explicat a Tarragona Ràdio que en l'actual escenari de crisi econòmica el teixit comercial presenta grans debilitats.
Vull dir, en aquest moment, tingueu en compte que el comerç, com tu bé dius, ha tingut d'aturar la cadena de pagaments, és a dir, ha tingut d'aturar el pagament normal amb els seus proveïdors de tota la vida per poder fer front als pagaments de la llum, de l'energia.
Els locals comercials de la ciutat han passat de pagar 33 euros diaris de llum a 90.
I els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal especialitzat a sostreure vehicles d'alta gamma per utilitzar-los en robatoris de mercaderies de camions. I pel que fa al temps avui, les temperatures rondaran màximes de fins als 20 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 16 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 16 de novembre, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca en 4 dies a Qatar, avui tenim un programa molt poliesportiu. Hem de parlar de la gran victòria europea de l'Uni Girona ahir contra el vigent campió de l'Eurolliga femenina de bàsquet, el Sopron. Avui també té cita europea, en aquest cas a l'Eurocup, al Cadí la Seu, i també a Europa debuta en victòria ahir a la Champions masculina de waterpolo del Barceloneta, a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi. Avui s'estrenarà el Natació Sabadell, per cert, en aquesta màxima competició europea contra un gran equip com el Ferencváros hongarès, la setmana que es lliurà dissabte, aquest proper dissabte ja, a Can Llong, la Supercopa d'Europa, entre aquest Sabadell, campió de l'Eurocup la temporada passada, i el totpoderós Prorreco Italia, el campió de la Champions. Bàsquet, waterpolo, però també futbol, amb les semifinals de la Copa Catalunya, amb vol, futbol sala i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, més enllà del Mundial masculí de Qatar i de tot el que l'envolta, aquesta tarda estarem pendents de sorteig a la segona ronda de la Copa del Rei amb tres equips catalans.
Doncs així és, a partir de les 5 de la tarda tindrà lloc aquest sorteig on hi seran Girona, Espanyol i Nàstic, els tres equips catalans que continuen vius a la competició. A banda del Barça, que jugarà al gener la Supercopa i encara queda exempt d'aquesta segona ronda. Els dos conjunts de primera, Girona i Espanyol, els pot tocar un dels 14 rivals vius de la segona federació o el Real Unión Dirun de primera federació. Nàstic, en canvi, jugarà contra un equip de segona divisió.
Aquesta segona eliminatòria també serà partit únic i es disputarà just després del Mundial de Qatar, abans que torni a la Lliga a partir del 21 de desembre. I encara en futbol, avui es juguen les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta de Futbol.
A partir d'un quart d'avui, la Unió Esportiva Olot, que el cap de setmana passat estrenava entrenador, Jonathan Risueño, amb la derrota a la Copa del Rei contra el Llevant, rep avui un altre equip de segona divisió, l'Andorra d'Eder Saràbia. Els olotins es van desfer a l'eliminatòria prèvia del Nàstic de Tarragona, un equip també de categoria superior. A l'altre semifinal s'enfrontaran a partir de les 8 el Sant Cristóbal i el Badalona Futura a Can Anglada. L'equip agarenc de tercera federació arriba a les semifinals després d'haver eliminat rivals com el Barça Atlètic i el Terrassa, i el conjunt badaloní, a priori favorit, va superar el Cornellà.
La primera semifinal, aquest Olot Andorra, per cert, es podrà seguir en directe a través de la plataforma de streaming Xala, com dèiem, avui a partir d'un quart de 8. En bàsquet, victòria de prestigi de l'Espar Uni Girona ahir, que va superar a Fontajau el vigent campió d'Europa.
Les gironines van guanyar 63-60 al Sopron hongarès, campió de l'Eurolliga femenina la temporada passada, en la quarta jornada de la màxima competició europea. El conjunt de Bernat Canut es consolida a la part alta del seu grup amb un balanç de 3 victòries i una derrota.
El proper partit per a l'Uni serà aquest mateix divendres, també a Fontajau, contra Movistar Estudiantes, just abans de l'aturada de seleccions.
En aquesta vuitena jornada de la Lliga Femenina Endesa, el Barça Sant Feliueng visitarà dissabte la pista de l'Enzino de Lugo, i el Cadí la Seu rebrà també dissabte el Guernica Biscaia.
Abans, aquest mateix vespre, el Cedis, el Cadí la Seu, també té compromís europeu.
Les urgeguenques enceten la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup femenina contra el CUE al Greenbalan de Luxemburg, que de moment ho ha perdut tot. El partit començarà a 7:45 del vespre.
Després de la jornada d'aquest cap de setmana, s'atura, com dèiem, la competició perquè juguin les seleccions el Comitè Espanyol, que ha convocat dues catalanes.
Així és, la jugadora del Cadí la Seu, Laura Penya, i Queralt Casas, del València, són les dues catalanes que competiran amb la selecció espanyola en els partits de la setmana que ve de classificació per a l'Europeu de l'any que ve. També hi són les jugadores de l'Uni Maria Araujo i Irati Echarri.
Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina Challenge, un dels catalans, el Joventut de Badalona, recupera aquesta tarda un partit pendent de la novena jornada.
Les verdinegres, que amb una victòria se situarien segones a la classificació, reben l'Estepona, que de moment és penúltim. El partit correspon a la novena jornada, començarà a les 5 de la tarda.
I un apunt més de bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial avui la baixa de Marcus Lee.
El club ha fet oficial aquest matí la seva desvinculació amb el pivot nord-americà, que no comptava per al tècnic Pedro Martínez i amb el qual s'ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. El Manresa ha fet oficial aquesta setmana dues incorporacions, la del base italoamericà Frankie Ferrari, provinent del Casademont Saragossa, i la del pivot estonià Matías Tass. Finalment, però, no formarà part del club l'alè nord-americà Jake Lehman, que pateix una hèrnia discal i no va superar el reconeixement mèdic.
En waterpolo, victòria còmoda ahir de l'Atlètic Barceloneta en el seu debut a la fase de grups de la Champions masculina.
El conjunt mariner va superar 8-14, volíem dir, el Dinamo de Tbilisi georgià, a priori el rival més assequible del seu grup, l'A. Avui és el torn del Club Natació Sabadell, que s'estrena a la màxima competició europea contra un dels grans del continent, el Ferencváros hongarès, a la piscina de Can Llong a les 7 de la tarda.
Un Sabadell que, com a vigent campió de l'Eurocup, tornarà a viure un partidàs europeu a Can Llong aquesta mateixa setmana, dissabte.
Sí, perquè l'equip ballesà disputarà també com a local la Supercopa d'Europa contra el vigent campió de la Champions i probablement el millor equip del món, el Pro Recco Italia. La final tindrà lloc dissabte a la 1 del migdia.
En handbol, nova victòria del Barça ahir a Logroño.
Els blaugranes, que continuen líders invictes a la Lliga Sobal, van superar, no sense dificultats, un combatiu Logroño per 30-35 i sumen l'onzena victòria en 11 partits. Avui serà el torn del Granollers, que és segon i que rep aquest vespre a les 8 al Palau d'Esports el Puente Genil.
En futbol sala, segona derrota del Barça ahir a la Lliga.
Els blaugranes continuen líders amb 2 punts de marge sobre el Palma, que ahir va retallar distàncies després de guanyar el conjunt de Jesús Velasco per 4-2. Els dos equips disputaran d'aquí una setmana la ronda elit de la Champions, el pas previ per jugar la Final Four.
I també ahir, cara i creu per als equips catalans a la Copa del Rei.
El Sala 5 Martorell va caure eliminat, malgrat donar una bona imatge contra un rival de primera edició, el Noia Gallec, per 2-5. En canvi, l'Indústria Santa Coloma sí que va passar ronda, malgrat que va haver de suar per eliminar el Ribas Madrileny, equip de segona B, que va aconseguir forçar la pròrroga. Un gol de Verdejo a la prolongació va donar la classificació als colomencs per als vuitens de final, on ja hi entraran Barça i Palma.
Aquest matí s'ha presentat, per cert, al Museu Marítim de Barcelona la 37a Copa Amèrica de vela, que tindrà lloc a la capital catalana.
La presentació de l'esdeveniment l'ha fet Grant Dalton, CEO de l'America's Cup, acompanyat de les autoritats de les institucions de la ciutat. La competició, un dels esdeveniments europeus esportius, volíem dir, més importants del calendari mundial, serà el 2024 i, per primer cop, la competició internacional de vela més antiga del món inclourà la Copa Amèrica Femenina.
I un últim apunt, la palista catalana Gàlia Bòrac deixa la selecció espanyola de tenis taula després de més de 2 dècades.
Als 34 anys, la jugadora Mataró decideix que és el moment de posar el punt final a la seva etapa amb la selecció estatal, amb la qual ha disputat 4 Jocs Olímpics, Pequín, Londres, Rio i Tòquio, mundials, europeus i Jocs del Mediterrani, entre d'altres competicions.
Dimecres 16 de novembre comencem parlant de bàsquet. Ara parlarem de la gran victòria d'ahir de l'Espart Unic Girona contra el vigent campió d'Europa, però abans, avui és el torn del Cadí la Seu. Les urgellenques ja enceten la segona volta de la fase de grup de l'Eurocup femenina contra el rival amb el qual van debutar, el Grangewald de Luxemburg, a priori el més fluix del grup. Per cert, 3 derrotes en els 3 primers partits. Malgrat això, el tècnic Jordi Acero diu que no se'n vol refiar i que s'han de prendre el partit per continuar creixent i sumar la que seria la 3a victòria consecutiva.
Ens queda una última setmana exigent abans del peron i així l'afrontem, no? Amb fer un altre esforç, un altre bon treball durant la setmana, fer un bon partit també allà, tot i que sigui el rival més fluix del grup, no perdre el respecte per elles i intentar això, el que estem fent les últimes setmanes, és preocupar-nos de nosaltres i seguir creixent a nivell ofensiu i mantenint tot el treball que estem fent bé a darrere.
Avui, a partir de 8:15 del vespre, Grangewald, Cadí la Seu, les luxemburgueses que porten 3 derrotes en 3 partits, el Cadí la Seu, 2 victòries i 1 derrota contra el Casademont Saragossa, líder de moment del seu grup. 4a jornada de l'Eurocup femenina de bàsquet i, com dèiem, ahir l'Espart Unic Girona va haver de mantenir-se en el partit, volíem dir, i al final va obtenir el premi de la victòria contra el vigent campió d'Europa, el Sopron hongarès, 63-60, final amb un ambientàs a Fontejau per tornar a recuperar la dinàmica amb el segon triomf consecutiu, després d'encadenar 2 derrotes en els partits anteriors. La crònica des de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Victòria de prestigi de l'Espart Girona-Fontejau contra l'actual campió de l'Eurolliga, el Sopron hongarès. Les gironines van començar el partit desubicades, amb un quintet inicial amb jugadores més altes de l'habitual, ja que Bernat Canut va situar Xarri d'inici davant les baixes de Vinta Drame i Laura Cornelius. Aquesta poca comoditat de la gironina es va permetre que el Sopron acabés el primer quart 10 punts per davant, 11-21, i amb una màxima al segon quart de 12 punts per sobre. Abans de la mitja part, les gironines van reaccionar i es van acostar només 2 punts. A partir d'aquí, igualtat màxima en el marcador, fins que l'Espart Girona es va posar 5 punts per sobre. Al final, 63-60, en un partit en el que van destacar Faustín Parra, Garner i, sobretot, Mariana Toló. L'Espart Girona se situa líder del grup B de l'Eurolliga amb 3 victòries i 1 derrota.
Gràcies, Joan. Proper partit per a les gironines abans de l'aturada aquest mateix divendres. També a Fontejau contra Movistar Estudiantes en la 8a jornada de Lliga, de la Lliga Femenina Endesa. El Cadí la Seu rebrà dissabte el Lointec Guernica a Vizcaya i el Barça Sant Feliuenc visitarà també dissabte la pista del Duran Maquinaria Encino de Lugo. Tot això abans, com dèiem, de l'aturada per les finestres de FIBA, que el Cedis i l'Uni, sobretot el conjunt gironí, esperen amb candeletes per desconnectar i recarregar piles després d'un calendari atapeïdíssim. Hi ha 2 jugadores de la selecció espanyola convocades jugadores de l'Uni, en aquest cas Maria Araujo i Irati Echarri, i dues catalanes, Laura Penya del Cadí La Seu i la jugadora Caral Casas del València. Més coses, parlem encara de bàsquet, baixem una categoria. A la Lliga Femenina Challenge, un dels catalans, el Joventut de Badalona, recupera aquesta tarda un partit pendent de la novena jornada, rebent a l'Estepona. Amb una victòria, les verdinegues per cert se situarien segones, mentre que les andaluses, tot i que encara tenen dos partits pendents, són penúltimes de moment. El tècnic Jordi Vizcaíno avisa que l'Estepona no està en la posició que li pertoca per plantilla.
La Lliga està, és molt complicada, jo crec que tothom pot guanyar tothom, que cada vegada s'apreta més, i no hem arribat ni al primer terç de la Lliga. Quan arriba la tercera part de la Lliga, que és on la gent juga moltes coses, no us imagina't, si ara ja estem així, al final és veure una miqueta què és el que fem nosaltres, intentar, doncs ara en 4 dies tenim 2 partits que són molt importants, no per estar i mirar Nadal, sinó senzillament per la tranquil·litat nostra de guanyar 2 partits més que ens aniran segurament molt bé per al nostre futur.
El partit aquest Penya Estepona pendent de la novena jornada de la Lliga Femenina Challenge començarà avui a les 5 de la tarda. Parlem ara de waterpolo. Tornant a les competicions europees, ahir l'Atlètic Barceloneta va debutar amb victòria a la Champions masculina a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi per 8-14. Triomf força còmode per al conjunt mariner contra, a priori, el rival més assequible del seu grup, amb Felipe Perrone com a màxim anotador amb 4 gols. El Barceloneta, que aspira un any més a quedar entre els 4 primers del seu grup i classificar-se, per tant, per a la final a 8. Ho ha fet en 8 de les últimes 9 temporades, les últimes 4 de manera consecutiva, guanyant un únic títol el 2014. I a l'altre grup, el B, hi ha l'altre representant català de la màxima competició continental, l'Estrelpool Club Natació Sabadell, que s'estrena avui a la Champions, segona vegada que participa a la competició, a la màxima competició continental, contra un dels grans d'Europa, el Ferencváros hongarès. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el tècnic del Sabadell, Quim Colet. L'escoltem.
L'equip està bé, està motivat, amb il·lusió, sabent que justament aquesta setmana iniciem, és una setmana gran, amb reptes molt, molt importants, perquè ens enfrontem al dissabte el millor equip del món, en aquest moment el Prorreco, i el Ferencváros, doncs, bueno, és un dels 3 millors equips també de la competició. Per tant, són 2 reptes majúsculs, però amb ganes, il·lusió, i bueno, intentant ser competitius, aviam què ens dona això, no?
Els ballestans campions de l'Eurocup la temporada passada enceten avui una setmana gran, com dèiem, a Can Llong, amb 2 grans partits. Avui aquest Sabadell-Ferencváros de Champions i dissabte la Supercopa d'Europa contra el tot poderós Prorreco italià. En futbol, un parell de punts pendents aquesta tarda de sorteig a partir de les 5 de la segona ronda de la Copa del Rei, amb 3 equips catalans, Girona, Espanyol i Nàstic, que, a banda del Barça, que encara queda exempt, són els únics equips catalans que segueixen vius a la competició. Els 2 equips de primera, Girona i Espanyol, es pot tocar un dels 14 rivals vius encara de la segona federació, o també el Real Unión d'Irún, de primera federació. El Nàstic, en canvi, jugarà sí o sí contra un rival de segona divisió. Aquesta segona eliminatòria també serà a partit únic i es disputarà just després del Mundial de Qatar i abans just també que torni la Lliga, a partir del 21 de desembre. I a banda del Mundial, avui es juguen també les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta de Futbol. A partir d'un 15:45, la Unió Esportiva Olot, que el cap de setmana passat estrenava entrenador, recordem, Jonathan Risueño, amb la derrota al camp de la Garrotxa, al municipal de la Garrotxa, a casa, a la Copa del Rei contra el Llevant, i que avui rebrà un altre equip de segona divisió, l'Andorra de Der Saràbia. Els boletins es van desfer a l'eliminatòria prèvia del Nàstic de Tarragona, un equip també de categoria superior. I a l'altra semifinal s'enfrontaran a partir de les 8 el Sant Cristóbal i el Badalona Futur. L'equip agarenc és la sorpresa més gran d'aquestes semifinals, equip de tercera federació, després de classificar-se eliminant rivals com el Barça Atlètic i el Terrassa. I el conjunt badaloní, el priori favorit en aquesta semifinal, arriba després de superar el Cornellà. La prèvia d'aquest Sant Cristóbal, Badalona Futur, des de la Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Badalona Futur vol trencar la seva malestrugança a la Lliga amb la classificació per la final de la Copa Catalunya. Els escapolats visiten aquest vespre el camp del Sant Cristóbal de Terrassa en l'eliminatòria de semifinals, que és a partit únic. Es tracta d'una gran oportunitat per consumar una fita històrica, ja que seria el primer cop que el Badalona jugaria a la final de la competició. Per aconseguir-ho, haurà de superar a domicili el Sant Cristóbal, un dels conjunts punters de la tercera federació. Els agarencs han deixat enrere equips com el Barça B o el Terrassa, mentre que el Badalona Futur ha eliminat a Fundació Grama, Peralada i Cornellà. Per l'equip d'Oriol Alsina és un reclam important per fer un canvi de xip i donar una alegria a la patida afició badalonina, tot i que la prioritat continua sent reaccionar a la Lliga. El tècnic escapolat valora així l'oportunitat històrica d'avui.
El premi és molt gran, no? Arribar a la final de Copa Catalunya és molt, molt complicat. I ara mateix estem a un sol pas i el tenim que mirar d'aprofitar. Aquest equip és un equip temible a la Lliga, encara més a casa seva, i per aquí hi han passat equips en la Copa Catalunya com el Barça B, que ha caigut, o com el Terrassa. Un equip molt acostumat a jugar un futbol molt directe en el seu camp, un camp bastant, bastant petit.
El partit entre el Sant Cristòfol i el Badalona Futur es disputarà a partir de les 8 del vespre al camp municipal de Can Anglada.
Parlem ara de futbol sala, cara i creu, aquí ahir per als equips catalans a la Copa del Rei. El Sala 5 Martorell va caure 2-5 contra el Noia Gallec, equip de primera divisió. Tot i la derrota i l'eliminació, l'equip del Baix Llobregat va recuperar bones sensacions que li han de servir per treure ara millors resultats a la Lliga, a la segona divisió, on acumulen 4 derrotes consecutives. I en canvi, l'Indústria Santa Coloma va patir de valent, però va acabar superant per 2-3 a la pròrroga el Ribes, un equip que es trobarà a segona divisió B. Els colomencs s'havien avançat amb un 0-2, amb gols del Pirata Cardona i Daniel Closes, però van veure com el conjunt madrileny igualava el marcador a la segona meitat i forçaven la pròrroga. El gol de Verdejo a la prolongació, però, va donar la victòria i la classificació per a la cinquena ronda, per als vuitens de final ja d'aquesta Copa del Rei. Escoltem el tècnic de l'Indústria, Xavi Closas.
Creo que la primera parte es buena, nos vamos 0-2 y creo que hemos tenido 3-4 oportunidades para un poco matar el partido. Y la segunda parte nos ha faltado una marcha, ¿no? Nos ha faltado una marcha, las ocasiones que hemos tenido no nos han aprovechado y hemos dejado que se metiese en el partido. Creo que en estos partidos hemos de, sobre todo, matar el partido para que el equipo no se pueda meter. Creo que es lo que nos ha faltado. Pero bueno, contento porque hemos pasado, ahora nos olvidamos de la Copa y ahora centrarnos en Liga, que nos vienen partidos bonitos y muy competidos.
El sorteig d'aquesta eliminatòria serà dijous de la setmana que ve, per tant, com deia Xavi Closas, oblidant-se de la Copa, 24 de novembre ja seran també Barça i Palma, els dos equips que disputen la Champions i que ahir es van enfrontar, recordem, en un partit avançat de la desena jornada de Lliga, segona derrota de Blaugrana de la temporada, 4-2 a Somoix contra el que sembla el principal rival del Barça en la lluita pels títols. El mal inici del Barça i el 2-0 inicial va condemnar els de Jesús Velasco, que, malgrat la reacció a la segona meitat, van acabar perdent i cedint part de l'avantatge que tenien al capdavant de la classificació. Així ho explicava el tècnic.
A partir de que ellos han metido el 2-0, yo creo que ahí sí que hemos despertado, hemos dicho, nos ponemos a jugar o no es que no ganemos, es que nos podemos llevar una goleada de aquí. Entonces yo creo que hemos reaccionado muy bien y hemos ido a por el partido y a partir de ahí, pues bueno, pero es que ya íbamos 2-0 perdiendo, pero creo que la lectura es muy clara y ese cambio de actitud, de ganas de competir, de ganas de intención de ganar al rival que hemos tenido en el segundo tiempo, en el primero no lo hemos tenido. Entonces, por la razón que sea, ¿no? Es un camino muy largo el de la Liga y seguimos ahí primeros, realmente no ha pasado nada, pero bueno, yo creo que debe ser un toque de atención.
Amb el resultat d'ahir, el conjunt balear, que és segon, s'apropa a 2 punts del Barça, ara que continua, com sentíem, líder. Els dos equips disputen la setmana que ve ja la ronda elit de la Champions. El Barcelona s'enfrontaran a l'Anderlecht belga, al Galati romanès i al Pula croat, l'anfitrió del seu grup. Els primers de cada grup es classificaran directament per a la Final Four d'aquesta Champions, competició de la qual, recordem, el Barça n'és el vigent campió. Abans, aquest cap de setmana, hi ha nova jornada de Lliga. Dissabte a les 5 de la tarda, Barça-Jaén, i una hora més tard, a les 6, Antequera, Indústria Santa Coloma. I abans d'acabar, un apunt d'última hora, ja coneixem la sanció a Robert Lewandowski, atenció, per al Barça. Robert Lewandowski està concentrat en la seva selecció, Polònia, per disputar el Mundial, però que, segons ha concedit ara, s'ha fet oficial ara, el tribunal ha sancionat el polonès, el davanter polonès, amb els 3 propers partits. Per tant, Robert Lewandowski, que no podrà jugar els 3 propers partits amb el Barça. El primer, recordem, és el 31 de desembre, el derbi contra l'Espanyol. I abans d'acabar, en vol, nova victòria ahir del Barça a Logroño, 30-35, la 11a victòria en 11 partits de Lliga Sobal. Els de la Rioja, però, van complicar la vida al conjunt blaurana, que no van trencar el partit fins a la segona meitat. Ho destacava el tècnic Carlos Ortega, que assegurava no estar del tot satisfet.
Primer tiempo donde los ataques han sido muy superiores a la defensa. Nuestra defensa no ha estado al nivel en absoluto, de ahí los 20 goles encajados. El segundo tiempo, aunque se ha bajado el ataque, quizás también por los balones que hemos fallado también, claro, creo que hemos asentado la defensa y hemos obtenido una renta más o menos cómoda pronto y hemos manejado el marcador bien. Y bueno, un partido difícil, como siempre es Logroño, que lo hemos sacado, pero estoy satisfecho a medias, ¿no?
El Barça, que continua invicta, amb 11 victòries en 11 partits, els blaugranes tornen a jugar divendres, també partit de Lliga a Sobal, però en aquest cas a casa, al Palau contra Anaitasuna. I avui és el torn del Freaking Balomano Granollers, que continua segon, per darrere del Barça, i que rep aquest vespre al Palau d'Esports al Puente Genil, aquí per a mateix de mitja taula. El tècnic Antonio Rama assegurava arribar al partit amb moltes ganes de continuar amb la dinàmica positiva.
Moltes ganes de seguir sumant. La veritat és que la dinàmica de l'equip és molt positiva, i aquestes dinàmiques s'han d'aprofitar. Quan les coses van malament, doncs s'han d'intentar canviar, però quan les coses van bé hem de lluitar al màxim per seguir sumant i seguir avançant. L'equip està bé, l'equip està amb confiança i sí que és veritat que estem patint algunes baixes.
Aquest Granollers Puente Genil, corresponent a l'onzena jornada de la Lliga Asobal, començarà, com dèiem, avui a les 8 del vespre. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come. Fins aquí aquest enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Amb aquesta última hora, l'ascensió a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, concentrat en la seva selecció en Polònia per disputar el Mundial i que ja sap que esperarà els tres propers partits si no recorre i si no funciona aquest recurs del Barça per jugar amb el Barça els tres propers partits, que per cert són contra tres equips catalans. L'Espanyol en el primer partit, en el derbi del 31 de desembre, el Girona també en Lliga i el Nàstic de Tarragona. Fins aquí l'enjoc, com dèiem, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits. Avui, la vinyet de quart de primària de l'escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú ens recita un poema que ens recorda que la llibertat de les papallones ha de ser com la nostra, respectada. La papallona, de la poetessa Joana Raspall.
Hola, sóc la Vinyet. Vaig a quarta primària a l'escola Les Treses. El poema que he escollit es diu La papallona i l'ha escrit la Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada la natura. Si ve una papallona, jo no l'agafaré. Que voli, que al cel ja està més bé. Les flors, com cada dia, voldran fer-li un petó. Que hi vagi, que l'ompliran d'olor. Poesia, Joana Raspall.
Moltíssimes gràcies, Vinyet. Has escollit un poema que ens ha fet volar un gran somriure. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres, 16 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 16 de novembre, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca en 4 dies a Qatar, i de l'ascensió, ara en parlarem, de 3 partits a Robert Lewandowski, a una última hora que acabem de saber, segons ha publicat la Federació Espanyola. Avui tenim un programa molt poliesportiu. Hem de parlar de la gran victòria europea de l'Uni Girona contra el vigent campió de l'Eurolliga femenina de bàsquet, el Sopron, ahir. Avui també té cita europea, per cert, en aquest cas a l'Eurocup, al Cadí la Seu, i també a Europa, debut en victòria ahir a la Champions masculina de waterpolo del Barceloneta, a Geòrgia. Avui s'estrenarà la natació Sabadell en aquesta màxima competició europea contra un gran equip com el Ferencváros la setmana que es viurà a Can Llong la Supercopa d'Europa aquest dissabte entre el Sabadell, el campió de l'Eurocup, i el totpoderós Prorreco italià, el campió de la Champions. Bàsquet, waterpolo, però també futbol amb les semifinals de la Copa Catalunya, handbol, futbol sala i molt més. Tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, 4 titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què no està pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, més enllà del Mundial masculí de Qatar i de tot el que l'envolta, un apunt d'última hora, l'ascensió a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, ara concentrat en Polònia per disputar aquest Mundial, però que no podrà jugar els 3 propers partits amb el Barça per l'expulsió del Sadar. Aquesta sanció es basa en 2 partits per desconsideració a l'àrbitre, pel famós gest quan sortia del camp, i un per l'expulsió. Per cert, Gerard Piqué, que també va ser expulsat al camp d'Osasuna, ha estat sancionat amb 4 partits, molt menys destacable perquè, recordem, ja ha anunciat la seva retirada. També en futbol, aquesta tarda estarem pendents del sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei amb 3 equips catalans.
Doncs així és, Martí, perquè a partir de les 5 tindrà lloc aquest sorteig on hi seran Girona Espanyol i Nàstic de Tarragona, els 3 equips catalans que continuen vius a la competició, a banda del Barça, que jugarà al gener la Supercopa i encara queda exempt d'aquesta segona ronda. Els 2 conjunts de primera, Girona i Espanyol, els pot tocar un dels 14 rivals vius a la segona federació, o el Real Unión d'Irún, de primera federació. El Nàstic, en canvi, jugarà contra un conjunt de la segona divisió.
Aquesta segona eliminatòria també serà partit únic i es disputarà just després del Mundial de Qatar i abans que torni la Lliga, el 21 de desembre, a partir del 21 de desembre. Encara en futbol, avui es juguen les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta de Futbol.
A partir d'un quart d'avui, la Unió Esportiva Olot, que el cap de setmana passat estrenava tècnic en la figura de Jonathan Risueño, amb la derrota a la Copa del Rei contra el Llevant per 0-3, rep avui un altre equip de la segona divisió, l'Andorra d'Eder Saràbia. Els solutins es van desfer a eliminatòria prèvia del Nàstic de Tarragona, un equip també de categoria superior. A l'altra semifinal s'enfrontaran a partir de les 8 a Can Anglada, Sant Cristóbal i Badalona Futur. L'equip agarenc de tercera federació arriba a les semifinals després d'haver eliminat rivals com el Barça Atlètic i el Terrassa, i el conjunt badaloní en hores baixes, en descens a segona federació, és a priori el favorit que va superar el Cornellà en aquesta competició.
La primera semifinal, aquest Olot Andorra, per cert, es podrà seguir en directe a través de la plataforma de streaming Xala, com dèiem, avui a 7:45. En bàsquet, victòria de prestigi ahir de l'Espart Unic Girona, que va superar a Fontejau el vigent campió d'Europa.
Les gironines van guanyar 63-60 al Sopron hongarès, campió de l'Eurolliga femenina la temporada passada, en la quarta jornada de la màxima competició continental. El conjunt de Bernat Canut es consolida a la part alta del seu grup amb un balanç de 3 victòries i una derrota.
El proper partit per a l'Uni serà aquest mateix divendres, també també afrontejau contra Movistar Estudiantes, just abans de l'aturada de seleccions.
En aquesta vuitena jornada de Lliga Femenina Endesa, el Barça Sant Feliuenc visitarà dissabte a la pista de l'Enzino de Lugo i el Cadí la Seu rebrà també dissabte al Guernica Biscaya.
Abans, aquest mateix vespre, el Cedis també té compromís europeu.
Les urgellenques enceten la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup Femenina contra la cué del seu grup, el Gringoland de Luxemburg, que de moment ho ha perdut tot. El partit començarà a 7:45 del vespre.
Després de la jornada d'aquest cap de setmana, com dèiem, s'atura la competició perquè juguin les seleccions. El combinat espanyol ha convocat a dues catalanes.
La jugadora del Cadí la Seu, Laura Peña, i Queralt Casas, del València. Són les dues catalanes que competiran amb la selecció espanyola en els partits de la setmana que ve de classificació per a l'europeu del 2023. També hi són les jugadores de l'Uni, Maria Araujo, Irati i Charri.
Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina Challenge, un dels catalans, el Joventut de Badalona, recupera aquesta tarda el partit pendent, un partit pendent de la novena jornada.
Les verdinegres, que amb una victòria se situarien segones a la classificació, reben l'Estepona, que de moment és penúltima. El partit corresponent a la novena jornada començarà a les 5 de la tarda.
I un apunt més de bàsquet. El Baxi Manresa ha fet oficial avui la baixa de Marcus Lee.
El club ha fet oficial aquest matí la seva desvinculació amb el pivot nord-americà, que no comptava per al tècnic Pedro Martínez i amb el qual s'ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. El Manresa ha fet oficial aquesta setmana dues incorporacions, la del base italo-americà Frankie Ferrari, provinent del Casademont Saragossa, i la del pivot estonià Matías Tass. Finalment, però, no formarà part del club l'alè nord-americà Jake Lehmann, que pateix una hèrnia discal i no va superar el reconeixement mèdic.
En waterpolo, victòria còmoda ahir de l'Atlètic Barceloneta en el seu debut a la fase de grups de la Champions masculina.
El conjunt mariner va superar 8-14 el Dinamo de Tbilisi georgià, a priori el rival més assequible del seu grup, l'A. Avui és el torn del Club Natació Sabadell, que s'estrena a la màxima competició europea contra un dels grans del continent, el Ferencváros hongarès, a la piscina de Can Llong a les 7 de la tarda.
Un Sabadell que, com a vigent campió de l'Eurocup, tornarà a viure un partidàs europeu a Can Llong aquesta mateixa setmana, dissabte.
L'equip ballassà disputarà també com a local la Supercopa d'Europa contra el vigent campió de la Champions i probablement el millor equip del món, el Pro-Reco italià. La final tindrà lloc dissabte a la 1 al migdia.
En handbol, nova victòria del Barça ahir a Logronyo.
Els blaugranes, que continuen líders invictes de la Lliga Sobal, van superar, no sense dificultats, un combatiu Logronyo per 30-35 i sumen l'onzena victòria en 11 partits. Avui serà el torn del Granollers, que és segon i que rep aquest vespre a les 8 al Palau d'Esports el Puente Genil.
En futbol sala, segona derrota del Barça ahir a la Lliga.
Els blaugranes continuen líders amb 2 punts de marge sobre el Palma, que ahir precisament va retallar distància després de guanyar el conjunt de Jesús Velasco per 4-2. Els dos equips disputaran d'aquí una setmana la ronda elit de la Champions. El pas previ, recordem-ho, per jugar a la Final Four.
I també en futbol sala, també ahir, cara i creu per als equips catalans de la Copa del Rei.
El Sala 5 Martorell va caure eliminat, malgrat una nova bona imatge, contra un rival de primera divisió, el Noia Gallec, per 2-5. En canvi, l'Indústria Santa Coloma sí que va passar ronda, malgrat que va haver de suar de valent per eliminar el Ribas Madrileny, equip de segona B, que va aconseguir forçar fins i tot la pròrroga. Un gol de Verdejo a la prolongació va donar la classificació als colomencs per als vuitens de final, on ja hi entraran el Barça i el Palma.
Aquest matí s'ha presentat al Museu Marítim de Barcelona la 37a Copa Amèrica de Vela, que tindrà lloc a la capital catalana.
La presentació de l'esdeveniment l'ha fet Grant Dalton, CEO de l'America's Cup, acompanyat de les autoritats de les institucions de la ciutat. La competició, un dels esdeveniments esportius més importants del calendari mundial, serà el 2024 i, per primer cop, la competició internacional de vela més antiga del món inclourà la Copa Amèrica femenina.
I un últim apunt, la palista catalana Gàlia Bòrac deixa la selecció espanyola de tenis taula després de més de 2 dècades.
Als 34 anys, la jugadora de Mataró ha decidit que és el moment de posar el punt final a la seva etapa amb la selecció estatal, amb la qual ha disputat 4 Jocs Olímpics, Pequín, Londres, Rio i Tòquio, Mundials, Europeus i Jocs dels Mediterrani, entre d'altres competicions. Ladies and gentlemen.
Dimecres 16 de novembre comencem parlant de waterpolo. Ahir l'Atlètic Barceloneta va debutar amb victòria a la Champions masculina a Geòrgia contra el Dinamo de Tbilisi per 8-14. Triomf força còmode per al conjunt mariner contra a priori el rival més assequible del seu grup, el grup A, amb Felipe Perrone com a màxim anotador amb 4 gols. El Barceloneta, que aspira un any més a quedar entre els 4 primers del seu grup i classificar-se per a la final a 8, ho ha fet en 8 de les últimes 9 temporades, les últimes 4 de manera consecutiva, guanyant un únic títol al 2014. I a l'altre grup, el B, hi ha l'altre representant representant en català de la màxima competició continental és l'Astral Pool Club Natació Sabadell, que s'estrena avui en aquesta Champions masculina, segona vegada que participa a la competició, contra un dels grans d'Europa, el Ferencváros hongarès. Ahir en parlàvem amb l'entrenador del Natació Sabadell, Quim Colet. L'escoltem.
L'equip està bé, està motivat, amb il·lusió, sabent que justament aquesta setmana iniciem, és una setmana gran, amb reptes molt, molt importants, perquè ens enfrontem al dissabte el millor equip del món, en aquest moment el Prorreco, i el Ferencváros, doncs, bueno, és un dels tres millors equips també de la competició. Per tant, són dos reptes majúsculs, però amb ganes, il·lusió, i bueno, intentant ser competitius, aviam què ens dona això, no?
Els vallesans campions de l'Eurocup la temporada passada enceten avui una setmana gran a Can Llong amb dos grans partits. Avui aquest Sabadell-Ferencváros de Champions i dissabte la Supercopa Europea contra el totpoderós Prorreco italià. Per cert, un altre punt de waterpolo. D'aquí uns minuts, a les 2 hora catalana, comença el partit pendent de la primera jornada de la divisió d'honor femenina entre el Santa Cruz de Tenerife, Echeide, i el Club Natació Barcelona, en aquest cas que comença, com dèiem, a les 2, d'aquí a 20 minutets. En futbol, un parell de punts pendents aquesta tarda del sorteig a partir de les 5 de la segona ronda de la Copa del Rei, amb tres equips catalans implicats, Girona, Espanyol i Nàstic, que, a banda del Barça, que encara queda exempt, són els únics equips catalans que segueixen vius en aquesta competició. Els dos de conjunts de primera, el Girona i l'Espanyol, els pot tocar un dels 14 rivals de vius de la segona federació, o també el Real Unión de Irún, de primera federació. El Nàstic, com també de primera federació, en canvi, jugarà contra un equip de segona divisió, una categoria per sobre. Aquesta segona eliminatòria també serà partit únic i es disputarà just després del Mundial de Qatar i abans que torni a la Lliga, a partir del 21 de desembre. I a banda d'aquest Mundial, i a banda d'aquest sorteig de la Copa del Rei, avui hem sabut fa poca estona de la sanció de 3 partits a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que no jugarà, per tant, els propers 3 partits amb el conjunt blaugrana, un Lewandowski que està concentrat ara mateix en Polònia per jugar aquest Mundial i que ja sap que es perdrà com a mínim aquests 3 partits, si no avança el recurs que presentarà properament al Barça per aquesta sanció de 3 partits, per l'expulsió, recordem, al Sadar de l'últim partit contra Osasuna, un partit per l'expulsió i 2 per desconsideració a l'àrbitre. El primer partit del Barça serà el derbi contra l'Espanyol del 31 de desembre. I encara en futbol, avui a jugar a les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta, a partir d'un 15:45 la Unió Esportiva Olot, per Xala, per cert, el cap de setmana passat restrenava entrenador, recordem, Jonathan Risueño, amb la derrota al camp contra el Llevant a la Copa del Rei, i avui rebrà un altre equip de segona divisió, l'Andorra d'Eder Saràbia. Els boletins es van desfer a l'eliminatòria prèvia del Nàstic de Tarragona, un equip també de categoria superior. La prèvia des d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot juga aquesta tarda a les semifinals de la Copa Catalunya contra l'Andorra. Ho farà a l'estadi municipal a 19:45 del vespre. Segon partit de Jonathan Risueño a la banqueta de l'Olot i segon partit per anar-se posant a punt per la Lliga. Jonathan Risueño és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Yo creo que cuando llega un entrenador nuevo necesita un periodo de tiempo para empezar a que se vean un poco los automatismos y la idea de que uno lleva. Y seguramente con el tiempo iremos cogiendo todas esas cosas. La verdad que con mucha ilusión, porque ya te digo, me he encontrado un vestuario y gente en el club maravillosa que yo creo que se merecen que nos vaya bien.
L'altra semifinal la jugaran el Sant Cristóbal i el Badalona, que jugaran també avui a partir de les 8 del vespre.
Gràcies, Gerard. Ara en parlem d'aquesta segona semifinal, però és que aquest Olot-Andorra es podrà veure per Xala a partir d'un 15:45, com dèiem, per la plataforma de streaming en directe. I a l'altra semifinal s'enfrontaran, com dèiem, a partir de les 8 al Sant Cristóbal i al Badalona Futur. L'equip agrenc és la sorpresa més gran d'aquestes semifinals, equip de tercera federació, després de classificar-s'hi eliminant rivals com el Barça Atlètic i el Terrassa. I el conjunt badaloní, ara en hores baixes, als llocs de descens de la segona federació, a priori, però, és favorit i arriba després de superar el Cornellà. La prèvia d'aquest Sant Cristóbal Badalona Futur des del Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal té l'oportunitat de continuar fent història i aconseguir el bitllet per la final de la Copa Catalunya Absoluta. S'enfronta al Badalona Futur, rival de la segona federació, i atenció perquè els agarencs, doncs, volen aprofitar, jugar davant la seva afició per poder aconseguir aquesta fita històrica. Dani Andreu no podrà comptar amb els lesionats Adri Montoro i Jordi Ranera, així com Max Jovera i Cucu, que tenen compromís internacional amb la selecció d'Andorra. El partit entre el Sant Cristóbal i el Badalona Futur serà xiulat per Bruno Montoro Ferreiro. Recordem que el conjunt agarenc va ser capaç d'eliminar el Terrassa i el Barça B, equips de superior categoria, i ara té un altre repte per davant, enfrontant-se a un equip de la segona ref. El partit començarà a les 8 de la tarda al municipal de Can Anglada, i atenció, perquè el conjunt agarenc ha engegat una iniciativa, i és que per 10 euros, comprant una bufanda del conjunt agarenc, tenen l'entrada gratuïta per veure aquest centre parroquial Sant Cristòbal Club de Futbol Badalona Futur. Per tant, cita per la història per al conjunt de Dani Andreu.
Quinze minuts i arribarem a les dues en bàsquet. Ara parlarem de la gran victòria d'ahir de l'Esparun Girona contra el vigent campió d'Europa, però abans, avui és el torn del Cadí la Seu. Les urgellenques ja enceten la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup femenina contra el rival que, amb el qual van debutar, el Grangewald de Luxemburg, a priori el rival més fluix del grup. La intenció és encadenar la que seria la tercera victòria consecutiva per a l'equip que dirigeix Jordi Acero en totes les competicions. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Contra l'equip de Luxemburg, el Cadí la Seu va donar el tret de sortida de l'aventura europea aquesta temporada, superant-lo de forma contundent, 71-47. El partit d'aquest dimecres arriba després d'un equip altusllenc que encadena dues victòries seguides a la Lliga Femenina Andesa i que la setmana passada també va guanyar a l'Europe Cup. En aquest sentit, ho deia l'entrenador Jordi Acero, l'equip es troba en un bon moment i amb la voluntat de seguir creixent.
Ens queda una última setmana exigent abans del peron i així l'afrontem, no? En fer un altre esforç, un altre bon treball durant la setmana, fer un bon partit també allà, tot i que sigui el rival més fluix del grup, no perdre el respecte per elles i intentar això, el que estem fent les últimes setmanes, és preocupar-nos de nosaltres i seguir creixent a nivell ofensiu i mantenint tot el treball que estem fent bé a darrere.
A davant aquest dimecres, el Cedis tindrà un BBC Grangewald que, segons Acero, basa tot el seu joc en quatre jugadores que acumulen molts minuts. Anul·lar-les serà una de les claus per endur-se la victòria en direcció a la Seu d'Urgell.
Bé, hi ha quatre jugadores que ja vam veure el primer partit aquí, que és com han jugat els tres partits de la primera volta, quatre jugadores que estan per sobre dels 35 minuts, per tant, estar molt a sobre d'elles, amb la base, amb les dues interiors i amb una altra jugadora exterior. I fer el treball aquest de 40 minuts que estem fent aquests últims partits, de no deixar de defensar ni de jugar cap acció ni cap minut del partit, i anar-les, bueno, desgastant, i si podem trencar el partit com vam fer cas a la primer quart, doncs trencar-lo, i si no treballar perquè quan arribi el moment doncs ser el més sòlides i constants possibles, i això sobretot.
El partit a Luxemburg aquest dimecres a 8:15 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Avui, a partir de 8:15 del vespre, aquest Grangewald Cadí la Seu, quarta jornada d'Eurocup femenina de bàsquet, i com dèiem ahir, l'Esparun Girona va saber mantenir-se en el partit i al final va obtenir el premi de la victòria contra el vigent campió d'Europa, el Sopron hongarès, 63-60, final, amb un ambientàs a Fontejau per tornar a recuperar la dinàmica amb el segon triomf consecutiu, després d'encadenar dues derrotes en els partits anteriors. El tècnic Bernat Canut ja pensava en el següent partit abans de l'aturada de seleccions, aquest mateix divendres contra Movistar Estudiantes.
El partit de divendres està marcat amb una sirena i amb megàfon, no? perquè és molt, molt perillós, ve un molt bon equip, i després de l'eufòria doncs, ens costarà posar-nos-hi demà. No? Llavors, bé, l'equip ha de tenir caràcter perquè el partit de divendres serà o igual o més complicat que el d'avui. De fet, estic més nerviós ara pel de divendres que abans de Sopron pel de Sopron. I després, guanyar aquest partit, fer un bon partit i uns dies de descans que tots plegats ens aniran de fabla.
Divendres aquest Unigirona Estudiantes, corresponent a la vuitena jornada de Lliga, de la Lliga Femenina Andesa. El Cadí la Seu rebrà dissabte el Lointec Guernica a Vizcaya, i el Barça Sant Feliuenc visitarà també dissabte la pista del Durant Maquinaria Encino de Lugo. Tot això, com dèiem, abans d'una aturada per les finestres FIBA que el Cedis i l'Uni, sobretot el conjunt gironí, esperen amb candeletes per desconnectar i recarregar piles després d'un calendari atapeïdíssim. Per cert, a la convocatòria espanyola hi ha dues catalanes, Laura Penya, que és jugadora del Cadí la Seu, i Caral Casas, jugadora del València Bàsquet. I si baixem una categoria, la Lliga Femenina Challenge, un dels catalans, el Joventut de Badalona, recupera aquesta tarda a les 5 un partit pendent de la novena jornada, rebent a l'Estepona. Amb una victòria, les verdinegres se situarien segones, mentre que les andaluses, tot i que encara tenen dos partits pendents, són penúltimes. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
En l'últim partit de la jornada 9, el Joventut rep aquesta tarda l'Estepona a l'Olímpic de Badalona, després ha encadenat 3 victòries consecutives. És que l'equip de Jordi Vizcaíno es troba a la part alta de la classificació. Ara mateix són cinquenes amb un balanç de 6-2 i avui podrien empatar en segona posició amb el Recoleta Zamora. Al davant tindran un Estepona que es troba a la part baixa. És penúltim ara mateix amb un balanç de 3-4, això sí, és una de les plantilles més completes i més cares, també, de la categoria, que compta amb jugadores com la pivot Anna Pocek, que va ser oferta al Joventut aquest estiu, i que és la màxima anotadora de la competició. Per tant, la penya tindrà el que sol dir un partit trampa a l'Olímpic contra un Estepona que ve amb ganes de trencar la mala dinàmica.
Deu minuts i mig arribarem a les dues. En futbol sala cara i creu ahir per als equips catalans a la Copa del Rei. El Sala 5 Martorell va caure 2-5 contra el Noia Gallec, equip de primera divisió. Tot i la derrota i l'eliminació, l'equip del Baix Llobregat va recuperar bones sensacions que li han de servir ara per treure millors resultats a la Lliga, a la segona divisió, on acumula ja 4 derrotes consecutives. La crònica des de Ràdio Martorell, Assumpta Mera.
Els gallecs van necessitar prop de 15 minuts per desempatar el partit i és que van topar-se amb un Sala 5 molt seriós i que va fer valer el porter Matt Ruiz, molt encertat en la primera meitat. Dues errades a les acaballes del primer temps, on la defensa martorellenca no va neutralitzar bé dues pilotes mortes dins l'àrea, van propiciar els gols d'Altamirano i Machado, que van convertir el 0-2 en poc més de 2 minuts. En la represa, el martorellenc Marc Mármol va escurçar diferències gràcies al refús d'un xut de Dani Castro. Tot i que havien fet el més difícil, els vermells van tornar a encaixar en defensa i per partida doble, dues accions que van dur el partit a l'1-4. El Noia havia fet un pas endavant en defensa i va demostrar-ho posant molts problemes als de Víctor González. Amb el partit decidit, el tècnic martorellenc va provar el porter jugador a 8 minuts per al final, però no va funcionar i, malgrat el gol de Pavel Pérez, el resultat ja estava decidit. El 2-5 deixa els vermells fora de la Copa del Rei i ara ja se centren en la Lliga amb la propera jornada a la pista del Valle.
Gràcies, Assumpta. El Sala 5 Martorell, que ja està eliminat, i en canvi l'Indústria Santa Coloma va patir de valent, però va acabar superant per 2-3 a la pròrroga al Ribes, un bon equip que ara es troba a la segona divisió B. Els colomencs s'havien avançat amb un 0-2 amb gols del Pirata Cardona i Daniel Closas, però van veure com el conjunt madrileny igualava el marcador a la segona meitat. El gol de Verdejo a la pròrroga, com dèiem, va donar la victòria finalment i la classificació per a la cinquena ronda, per als vuitens de final d'aquesta Copa del Rei per als colomencs. El sorteig d'aquesta eliminatòria serà dijous de la setmana que ve, 24 de novembre, i ja hi seran el Barça i el Palma, els dos equips que disputen la Champions i que ahir es van enfrontar, per cert, en un partit avançat de la desena jornada de Lliga. Segona derrota blaugrana de la temporada, 4-2 a Somoix contra el que sembla el rival principal, rival que serà del Barça a la lluita pels títols, tant nacionals com també a Europa. El mal inici del Barça i el 2-0 inicial va condemnar els de Jesús Velasco, que, malgrat la reacció de la segona meitat, van acabar perdent i cedint part de l'avantatge que tenien al capdavant de la classificació. Així ho explicava el tècnic.
A partir de que ellos han metido el 2-0, yo creo que ahí sí que hemos despertado, hemos dicho: nos ponemos a jugar o no es que no ganemos, es que nos podemos llevar una goleada de aquí. Entonces yo creo que hemos reaccionado muy bien y hemos ido a por el partido y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que ya íbamos 2-0 perdiendo, pero creo que la lectura es muy clara y ese cambio de actitud, de ganas de competir, de ganas de intención de ganar al rival que hemos tenido en el segundo tiempo, en el primero no lo hemos tenido. Entonces, por la razón que sea, ¿no? Es un camino muy largo el de la Liga. Y seguimos ahí primeros, realmente no ha pasado nada, pero bueno, yo creo que debe ser un toque de atención.
Amb el resultat d'ahir, el conjunt balear, que és segon, s'apropa a 2 punts del Barça, que continua líder. Els dos equips que disputen la setmana que ve a la ronda elit de la Champions, com dèiem, els blaugranes s'enfrontaran a l'Anderlecht belga, al Galati romanès i al Pula croat, l'anfitrió del grup. Els primers de cada grup es classificaran directament per a la Final Four d'aquesta Champions, competició de la qual el Barça, recordem, n'és el vigent campió. Abans, aquest cap de setmana, hi ha nova jornada de Lliga. Dissabte a les 5 de la tarda, Barça-Jaén, i una hora més tard, dissabte a les 6, Antequera-Indústria Santa Coloma. I abans d'acabar, quan falten 7 minuts per les dues, un parell de punts d'handbol. Nova victòria del Barça ahir a Logroño, 30-35, en l'onzena en 11 partits de la Lliga Sobal. Els de la Rioja, però, van complicar la vida al conjunt blaugrana, que no va trencar el partit fins a la segona meitat. Ho destacava el tècnic Carlos Ortega, que assegurava no estar del tot satisfet.
En el tiempo donde los ataques son muy superiores a la defensa, nuestra defensa no estaba al nivel en absoluto, de ahí los 20 goles encajados. El segundo tiempo, aunque se ha bajado el ataque, quizás también por los balones que hemos fallado también, claro, creo que hemos asentado la defensa y hemos obtenido una renta más o menos cómoda pronto y hemos manejado el marcador bien. Y bueno, un partido difícil, como siempre, es Logroño, que lo hemos sacado, pero estoy satisfecho a medias, ¿no?
El Barça, que continua líder invicta, amb 11 victòries en 11 partits. Els blaugranes tornen a jugar divendres, també a partit de Lliga a Sobal, però en aquest cas a casa, al Palau, contra Anaitasuna. I avui és el torn del Freaking Balomano Granollers, que continua segon i que rep a partir de les 8 el Baló d'Esports del Puente Genil, l'equip ara mateix de mitja taula. El tècnic Antonio Ramos assegurava que arriba al partit amb moltes ganes de continuar amb la dinàmica positiva.
Moltes ganes de seguir sumant. La veritat és que la dinàmica de l'equip és molt positiva. I aquestes dinàmiques s'han d'aprofitar. Quan les coses van malament, doncs s'han intentat canviar, però quan les coses van bé hem de lluitar al màxim per seguir sumant i seguir avançant. L'equip està bé, l'equip està amb confiança i sí que és veritat que estem patint algunes baixes.
Un Antonio Rama que destacava això del rival d'avui, el Puente Genil.
Puente Genil, un equip amb molta experiència, amb jugadors molt experts, molt intel·ligents, que juguen molt bé. I que tenen, doncs, molt bé, jo penso que porteria i bona defensa i després jugadors molt, molt determinants en atac amb molt de nom. Veurem com està, com arriben les forces de tots els equips i com ho afrontem.
Aquest Granollers Puente Genil corresponent a l'onzena jornada de la Lliga Sobal començarà a les 8 del vespre i la dotzena jornada ja serà dissabte, en aquest cas al camp a la pista del Bidasoa. Bidasoa Granollers dissabte a les 6 de la tarda. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Que l'orgue va ser una invenció de Tasibi, un enginyer grec d'Alexandria. D'acord, potser el seu invent no era ben bé com els orgues que coneixem avui dia. Però un parell de segles abans de Crist ja existia un instrument amb tubs de diferents llargades, teclat i manxa, en aquell moment hidràulica. Tot i que de seguida ubiquem un orgue dins d'una església, no sempre ha estat així. I va començar a entrar cap al segle XI, però el seu origen és pagà. Amb els anys, s'ha anat fent més complex, s'hi han afegit registres i sonoritats. No sempre és fàcil escoltar un orgue en directe. Per sort, hi ha iniciatives que ho posen a l'abast de tothom. La 24a edició del Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu està en marxa des del mes de setembre. És un dels certàmens musicals més destacats de la zona, on l'orgue és el protagonista indiscutible. Art, música i història s'uneixen en cadascuna de les actuacions, que tenen lloc en diferents esglésies de les comarques de Lleida. Si acabeu de descobrir aquest festival, no patiu. Encara sou a temps de gaudir de concerts com el de Cristina Alice, l'església de Sant Domènec de la Seu d'Urgell, el de Pedro Alberto Sánchez de l'església parroquial de Sant Llorenç de Morunys, el de Roger Padullés i Miquel González a la de Puigcerdà, o el de Marta García Cadena i Zumi Kando a la de Viella i Mitjaran. Fins al 28 de desembre, 24è Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent i del Pirineu. Podeu consultar les properes cites als webs municipals de les poblacions que acullen concerts o a turismedelleida.cat.
Sabies que...
Encara que el 28 de desembre de 1869 William Semple va patentar el xiclet, a l'antiga Grècia ja era consumit a partir de la resina d'Etina. No obstant això, no van ser els primers. A Xile es van trobar uns jaciments arqueològics amb una espècie de xiclet format per boldo i diferents espècies d'algues que tenen més de 14.000 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Hi haurà canvis radicals en l'atenció a les dones víctimes de violència sexual a Catalunya. El govern vol que el consentiment estigui en la base de tot el procés i prepara una norantena de mesures centrades en la prevenció i la reparació de la violència sexual. Entre elles, psicòlogues especialitzades per atendre les víctimes les 24 hores, ja sigui per emergències o per tractar casos del passat. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, destaca que la prioritat seran les víctimes.
I aquesta és la nostra prioritat màxima. El procés de recuperació de les dones, amb totes les garanties, que es visqui on es visqui, es tingui accés als serveis. I precisament perquè se'ns ha educat per callar les violències. És aquí la radicalitat del model. No deixar sola cap dona i tenir en compte els seus tempos i les seves decisions.
És dimecres 16 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Els menjadors escolars a Catalunya han malbaratat 100 milions